les 8. Bon dia des de Offenburg.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hola, bon dia, com esteu? Soc l'Anna Salvador, us parlo des d'Alemanya, que és on hem dormit aquesta nit amb tot el comboi de rescat que va sortir fa 5 dies de la Bisbal d'Empordà. Com sabeu, si heu anat llegint les cròniques i les publicacions de Ràdio Capital, fa 2 dies vam recollir a més de 30 refugiats de la guerra d'Ucraïna a diferents punts de la frontera entre Polònia i Ucraïna. Ahir vam començar l'operació Tornada cap a Catalunya amb tota aquesta gent a les furgonetes. És una operació que continuem avui des d'Alemanya, on avui ja seguirem el camí més de 12 hores per davant per arribar finalment a Platja d'Aro, que és on farem l'última nit d'aquest viatge. A partir de demà, doncs, ja començarem a portar a totes aquestes persones a les seves cases. Cases de persones que s'han ofert, que han ofert un espai per acollir aquesta gent el temps que faci falta i ajudar-los amb tot el que necessitin. Durant el dia d'avui seguirem publicant coses de Ràdio Capital a les xarxes. Quan arribem farem un Instagram, un directe d'Instagram per explicar-vos com ha anat el trajecte, com hem arribat i què passarà a partir de demà. I també, doncs, demà al matí tindreu la crònica. També, quan acabi aquest supermatí, a les 9 es publicarà a radiocapital.cat la crònica del dia d'ahir, sencera, amb tota la informació de com va començar aquesta tornada i de totes les converses que vam poder tenir amb aquestes persones que venen amb nosaltres cap a Catalunya. Us recomanem que no us la perdeu. Avui, mentrestant, seguim amb les informacions del Baix Empordà, que avui us les porta Miquel 40.
Hola, bon dia, Anna.
Hola, Miquel, bon dia.
Doncs, Anna, que tingueu bona tornada en aquest viatge que feu avui des d'Alemanya i que us portarà cap a l'Empordà demà. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Et seguim escoltant, bon et seguim veient i demà al supermatí tornem a escoltar una vegada més què dona de si aquesta jornada en aquest diari de comboi de rescat que podeu seguir en aquests últims dies a través de radiocapital.cat, també les nostres xarxes socials i el supermatí, on justament després del sumari podreu escoltar en forma d'àudio la crònica sonora que justament ha fet l'Anna Salvador de la jornada, disculpeu, de la jornada d'ahir diumenge. 8 del matí, 3 minuts. Comencem el repàs a les notícies més destacades del dia que us explicarem al llarg d'aquest supermatí d'avui, saludant la redacció que la fa possible. Paula Abrines, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Anna.
Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Cordon, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui us expliquem que el Festival de la Portaferrada celebra els 60 anys amb una programació àmplia, Maria.
La intenció del festival és fer espai a grans grups de rock, capturar les últimes tendències de la música urbana, però sense oblidar llegendes del jazz. També s'ha anunciat la diversificació de l'esdeveniment en diferents actes.
Els atropellaments de fauna salvatge al Baix Empordà no són un fet aïllat, Maria.
La setmana passada una llúdriga va aparèixer atropellada a la C31 en el desviament cap a Llofriu o Begur, tot i que no és el primer cop que passa. El president del grup Natura Externa, Jaume Ramot, es mostra preocupat pels atropellaments en animals d'aquest tipus al Baix Empordà.
I de la fauna a la flora, el Consorci de les Gavarres invertirà 356.000 euros i ho faran en 44 actuacions durant aquest any, Àlex.
La gestió forestal i la millora de la comunicació seran dos dels pilars del pla d'actuacions enguany. Una altra de les accions que se seguirà desenvolupant és el Festival Art i Gavarres, que aquest 2022 celebrarà la 5a edició.
I un audiovisual recollirà l'acte de col·locació de les 5 llambordes Stolpersteine que hi ha a Palafrugell.
És la història de 5 palafrugellencs deportats a camps de concentració nazi i ha estat elaborat per Carles Martí amb assessorament de Marta Gallard i produït per l'Arxiu Municipal de Palafrugell. L'acte de col·locació va ser el passat 5 de febrer i es pot veure gràcies a l'audiovisual que recull el desenvolupament de l'acte.
I a les 8 del matí i 4 minuts, Cap de setmana de Carnaval, que ha tornat a Platja d'Aro, Eugènia.
Després de la impossibilitat de celebrar-lo l'any 2021 i del canvi de dates d'enguany, s'ha recuperat la celebració des d'aquest cap de setmana passat, el 26 de març, i s'allargarà fins al 6 d'abril.
I Forallac, que s'afegeix a la celebració del Dia Internacional de l'Art.
Se celebrarà el diumenge 10 d'abril de les 12 a les 2 de la tarda a la plaça del Castell i porta per títol El Caçador de Terrissa. Durant l'activitat, que és gratuïta i oberta a tothom, el públic podrà fer les seves pròpies peces d'art.
8 i 5, temps pels esports. Comencem el repàs esportiu del cap de setmana parlant de futbol i malauradament d'un Costa Brava que cada vegada és més a prop del descens de categoria, Sergi Villena.
Les opcions de salvació s'esvaeixen gairebé de forma definitiva per a un Costa Brava que va lluitar però va ser incapaç de frenar el Cornellà. Quan queden 10 jornades per disputar, el Costa Brava té ja virtualment la permanència fora del seu abast.
I encara en futbol, derrota contundent del Palamós, que cau dues posicions a Primera Catalana.
Dona opcions als palamosins i es va imposar per 4-2 amb un domini clar durant tot el partit. Després d'aquesta ensopegada, els blau i grocs cauen fins a la setena plaça a expenses del que facin Mataró i Unificació Llefià, que podrien també superar-los.
I ara parlem d'hoquei patins. El Liceo no dona cap opció al Palafrugell en un partit de l'hoquei Lliga.
El conjunt gallec va demostrar des del primer moment la seva superioritat i el descans ja manava per 0-3. La situació classificatòria es complica encara més per als palafrugellencs.
I cap al centre, cap al bàsquet, el Bisbal Bàsquet es retroba amb la victòria.
El Sol gironès Bisbal va aconseguir trencar la ratxa negativa de les últimes jornades i es va imposar a la pista del quart per 77-86.
I acabem aquest repàs, aquest sumari de l'informatiu d'avui parlant de la Paula Badosa, de la begurenca Paula Badosa, que s'ha classificat pels vuitens del torneig de Miami.
La begurenca es va desfer en dos sets de Putintseva per 6-3 i 6-2 i passa a la ronda següent del Masters 1000 de Miami.
8 i 7. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quin temps, amb quin temps comencem aquesta setmana?
Doncs la setmana comença amb un dilluns en general assolellat, sobretot durant el matí, amb alguns intervals de núvols prims cap a la tarda que seran més presents. Ahir vam tenir un ambient força suau, amb temperatura màxima entre els 17 i 20 graus, i avui la barrera dels 20 graus segurament es podrà superar a l'interior del Baix Empordà. Això sí, amb una mínima que rondarà els 5 graus, per tant, amplitud tèrmica gran. Demà, cel que estones estarà parcialment ennuvolat, una variabilitat que tendirà a incrementar la presència de núvols entre dimarts a la tarda i matinada de dimecres, quan també pot ploure feblement. A mitjà termini, destaquem que els primers dies del mes d'abril ens portaran un ambient més hivernal que no pas primaveral, amb un acusat descens tèrmic.
Doncs déu-n'hi-do! Perquè ara mateix la temperatura amb la que es desperta la comarca del Baix Empordà és prou variable. 3,4 graus a Palafrugell és la temperatura mínima que trobem a la comarca. Si anem a buscar la màxima que marca el mercuri, ens n'hem d'anar cap a Pals, on el termòmetre marca gairebé 9 graus positius. Per tant, molta diferència tèrmica entre la temperatura, dèiem, 3,4 graus a Palafrugell, 8,7 graus a Pals. I després de les notícies i el temps, arriba l'opinió avui de la mà de l'escriptor bisbalenc Pere Maruny.
El nostre és un món culturalment nord-americà. Des del final de la Segona Guerra Mundial, els occidentals mirem el món que ens envolta des d'un prisma made in USA. Pel·lícules, músiques, sèries i programes de televisió, còmics... No hi ha parcel·la de l'anomenada cultura de masses que no estigui sota l'influx directe de la cultura nord-americana contemporània, per a bé i per a mal. De totes elles, sens dubte, la més massiva i influent ha sigut la indústria del cinema i l'audiovisual. Hollywood ens ha creat tot un imaginari col·lectiu que ens educa, alguns en dirien adoctrina, sota una premissa d'una senzillesa cristal·lina. El món es divideix en bons i dolents, on els bons, clar, sempre som nosaltres, i on els bons, clar, sempre guanyen, perquè Déu, la justícia i la veritat estan del nostre costat. No cal dir que aquest argument és tan pueril que fa riure, però és immensament efectiu i funciona. I avui, en aquest nostre món de xarxes socials i 5, 7 o 10G, això es mostra més evident i perillós que mai. Vivim en un món terriblement complex i intrincat, on no hi caben o no hi haurien de cabre lectures tan simplistes i estúpides com la dels bons i els dolents, i en canvi és aquí on estem instal·lats. Ho veiem a diari des que va esclatar la maleïda invasió russa d'Ucraïna. La guerra, totes les guerres, ja ho tenen, això. pretenen a cops de bomba destruir qualsevol rastre de complexitat per fer-nos retrocedir al món primitiu i pur dels bons i els dolents, del bé contra el mal. I aquest és el missatge que impera. Però els que coneixem de prop una guerra sabem que això no és mai veritat. El que hi ha són causes justes, sí, forts contra febles, oprimits contra opressors. A mi sempre tindran al costat dels dèbils, dels perdedors. Però que això no es faci perdre el món de vista i justificar-ho tot acríticament com estem fent aquests dies en nom dels nostres, que sempre són els bons, sigui el bàndol que sigui, fins al punt que sembla que els partidaris de cada bàndol estiguin esperant una gran matança, imatges de tortures o violacions per part dels altres per poder dir «Veieu que dolents que són? Veieu per què tenim raó d'anar a matar-los?» No és nou i no n'aprenem, però francament, vivim en un món que fa por.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual.
Cançó de l'any 1965 amb la que hem volgut començar el supermatí d'avui, de la veu de Tom Jones, el Tigre de Gales, cançó que inicialment va ser oferta a l'artista Sandy Shaw i que després d'una interpretació improvisada de Tom Jones d'aquest tema, el productor va quedar impressionat amb la força i l'energia que transmetia i li va encarregar a Tom Jones que l'enregistrés. Cançó que, a més, es va fer famosa per aparèixer en sèries com El príncep de Bel-Air o a pel·lícules com Eduardo Manos Tijeras, que no em surt en català, Mars Attacks o Duck Rogers. It's not unusual. Cançó positiva per començar el dilluns. És 28 de març del 2022. Fem una petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca.
Supermatí a Ràdio Capital. Arthas Archery, la botiga on ho trobaràs tot per al tir amb arc, obre les seves noves instal·lacions al número 75 del carrer Girona de Palafrugell. A la nova botiga trobaràs arcs, fletxes i tots els accessoris per al tir amb arc. A Arthas Archery també fem manteniment i reparació d'arcs i oferim cursos de tir. Demana la teva cita prèvia al 638 77 44 44 o contacta amb nosaltres a arthasarchery.com. Arthas Archery, carrer Girona 75, Palafrugell. La botiga del tir amb arc. Obrim el 2 d'abril.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní, a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Diari d'un comboi de rescat. Dia 4.
Com sabeu, ahir vam recollir més de 30 refugiats a la frontera entre Polònia i Ucraïna. Les 6 furgonetes del comboi, que havien quedat buides després de deixar el material humanitari, es van tornar a emplenar de persones. D'aquesta manera ja podíem començar l'operació tornada. Durant el quart dia d'expedició van fer més de 1.200 quilòmetres per deixar Polònia i arribar fins a Alemanya, concretament a Offenburg, on van parar a dormir. Durant el dia, doncs, vam estar unes 12 hores a les furgonetes amb totes aquestes persones que venen amb nosaltres cap a Catalunya. Aquesta estona ens va servir per poder parlar amb ells i conèixer-los. És així com veus que, tot i que són persones molt diferents i amb les seves històries particulars, tots ells converteixen la mateixa por i els mateixos nervis en aquest viatge. I és que tots van acceptar pujar a la furgoneta d'uns desconeguts, confiant en que els dirien la veritat i realment els portarien a Espanya. A més, la barrera de l'idioma és un problema important. Molts d'ells només parlen ucraïnès o rus i no ens podem comunicar amb ells ni en anglès. Això fa que no se'ls pugui tranquil·litzar com es voldria perquè no ens podem expressar amb facilitat i no ens entenen de cap manera. Moltes de les persones que viatgen són famílies de mares que han marxat d'Ucraïna amb els seus fills o persones que han marxat soles. A més, n'hi ha alguns que tenen familiars d'Espanya i que estan més tranquils en aquest sentit. La majoria, però, no hi tenen cap mena de vincle i no saben què els espera quan arribin al país. Per sort, tots tenen una casa d'acollida de gent que s'ha ofert a tenir-los a casa i ajudar-los el temps que faci falta. Però això tampoc és gens fàcil d'explicar i fer entendre. A la meva furgoneta aquest és un tema que hem hagut d'explicar moltes vegades i respondre moltes preguntes. Per exemple, si hi havia un temps límit d'estada o si hi havia algun problema si no tenien diners. La resposta en ambdós casos és que no. Totes aquestes converses les teníem a través del traductor, amb què una persona pot parlar en ucraïnès en el micròfon i l'aplicació tradueix al català. D'aquesta manera, i amb una mica d'anglès, ens anàvem entenent. Durant el matí d'ahir vam poder trencar el gel amb les persones que teníem al vehicle. Mentre que les primeres hores amb nosaltres havien estat una mica distants i prudents, poc a poc es va notant com van agafar confiança. Van començar a sortir les primeres bromes i les converses més enllà del què passarà quan arribem, tot i que és un tema que reapareix de forma recurrent, com és normal. A través de traductor, anglès i mímica, les persones refugiades ens anaven comentant com de neta era Europa a diferència d'Ucraïna, tot mirant el paisatge que es veia des de l'autopista de Txèquia. Miraven encantats el paisatge de camps i quan passaven per alguna ciutat buscaven quina ciutat era i també ho comentàvem. També es van sorprendre molt quan vam veure que paràvem a dinar a un McDonald's, que és l'opció més ràpida a prop de la carretera. Ens deien que a Ucraïna és molt car menjar-hi i que s'hi anava per ocasions especials com aniversaris. Van dir que era un lloc per gent rica, literalment. Un altre moment va ser quan una de les que portàvem a la furgoneta va treure de la motxilla una guia de conversa rus-castellà. Va començar a llegir paraules i a fer preguntes sobre coses que no entenia o buscant confirmació per si estava pronunciant bé les paraules. Més enllà d'això també es van explicar coses sobre la guerra. Malgrat que cadascú tenia la seva història personal i privada, pràcticament tots havien deixat algú a Ucraïna. Pares, parelles, fills o nets que no han pogut o no han volgut marxar. A més, molts d'ells, durant el dia, quan ja ens coneixíem més, ens ensenyaven fotos antigues de la seva família. Fins i tot hi havia una persona que portava fotos d'àlbum en una de les motxilles. A través del traductor va explicar que se'ls havien dut de casa per por que quedessin destruïdes.
Ми взяли багато речей на випадок, якщо засвітиться будинок чи квартира. Ми боїмося, що зібрали багато.
Vam agafar moltes coses per si la casa o l'apartament s'encén. Em temo que hem agafat moltes maletes.
A més, en un altre moment en què parlàvem de la guerra, li vaig preguntar a la mare d'una família que havia passat 2 dies al camp de refugiats d'Amèrica com hi havien estat. Va contestar que allà encara hi havien estat prou bé. Realment, això ens va xocar. Quan hi havíem estat el dia abans nosaltres, tots els de l'equip vam estar d'acord en que les condicions de vida en aquest espai eren molt limitades, ja que dormien a terra en tendes de campanya i hi havia moltíssima gent. És en moments com aquests en què et preguntes quin tipus de situacions han hagut de viure perquè consideren que en el camp de refugiats, que nosaltres veiem horrible, si està bé. A tot això cal sumar-hi que gran part d'aquesta gent, com dèiem, no saben on van. Van a Espanya com podrien haver anat a Itàlia o a Alemanya sense res que els lligui allà. No tenen feina, no saben l'idioma i els nens tampoc sabien que podrien anar a l'escola sense problemes. És per això que en aquest punt és important destacar la feina que s'ha fet des de les associacions que han organitzat el viatge, la Penya Blaugrana de Monells, Galgo 112 i EREC, per buscar una casa a tota aquesta gent. Les més de 30 persones que tornem, com deia abans, tindran un lloc segur on anar, on les ajudaran tot el que faci falta. Arribaran a les cases dimarts. De moment avui tornarem a agafar furgonetes per fer el trajecte que ens falta, d'Offenburg a Platja d'Aro. Allà farem l'última nit d'aquest viatge.
Estigueu pendents de les xarxes socials de Ràdio Capital. Anirem penjant vídeos d'aquesta tornada i a l'arribada farem un directe d'Instagram per explicar-vos com ha anat el trajecte i quins seran els propers passos.
Diari d'un comboi de rescat.
Gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos.
Un reportatge d'Anna Salvador Figueres i el suport de la redacció de Ràdio Capital de l'Empordà. Ràdio Capital presenta De Monells a la frontera amb Ucraïna. Diari d'un comboi de rescat. Un seguiment periodístic en primera persona del comboi que la penya blaugrana de Monells i l'associació Galgo 112 organitzen per portar ajuda humanitària i veterinària a Ucraïna i per portar persones que fugen de la guerra cap a Catalunya. La periodista de Ràdio Capital, Anna Salvador, acompanyarà el comboi i us ho explicarà cada dia al supermatí, cada vespre en directe a Instagram i sempre que vulgueu el podcast Diari d'un comboi de rescat, que trobareu a radiocapital.cat. Quan l'Empordà és solidari amb Ucraïna, també us ho expliquem.
Ràdio Capital.
Referència informativa.
Doncs aquesta és la crònica del que ha donat de si el dia d'ahir. A través d'aquesta crònica sonora de l'Anna Salvador i que podeu trobar en format podcast a través de radiocapital.cat. Recordeu, en format podcast a través de radiocapital.cat. Ara és 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I aquest que sentiu és en Jamie Colomb, que actuarà al Festival de la Portaferrada, festival que celebra 60 anys amb una programació àmplia. La intenció dels programadors del festival és fer espai a grans bandes de rock, donar pas a les últimes tendències de la música urbana i gaudir de grans llegendes del jazz. No sé si encara s'hi compta en Jamie Colomb, però va encaminat cap a convertir-se en una llegenda. A banda, també s'ha anunciat la diversificació de l'esdeveniment en diferents actes com l'espectacle immersiu Pastoral for the Planet, el Festival Salat, dedicat al gènere de l'humor, o el cicle Delicatessen. Ens explica què més en sabem la Maria Alzina, que va anar a la roda de premsa de presentació.
S'esperen més de 50 actuacions en 8 espais diferents. Al Guíxols Arena, l'escenari amb més capacitat, s'hi esperen entre uns 3.000 o 6.000 espectadors. L'edició d'enguany, a més, permetrà que una part del públic pugui estar de peu. I els resultats, de moment, estan sent molt bons. De les 40.000 entrades que ja hi ha a la venda, ja se n'han venut 12.000. El director artístic del Festival de la Portaferrada, Josep Mallol, explica que aquest festival busca ser de tots, tant de les persones de la ciutat com de fora. En el cartell ja s'hi poden trobar la gran majoria d'artistes, entre els quals destaquen Jamie Colomb, Kings of Convenience o Nati Peluso. Tot i això, l'alcalde del municipi, Carles Motes, ha remarcat que encara hi ha algun artista que s'ha de confirmar i que hi podria haver una ampliació del cartell actual. Josep Savall, segon tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, ha destacat la campanya que s'està duent a terme en aquesta edició número 60 del festival. A més, destaca Sant Feliu com la capital cultural de la Costa Brava.
Som la capital cultural de la Costa Brava i això reflecteix en dos motors importantíssims. Un és el festival i l'altre és el Museu Carmen Thyssen. I aquests són els dos principals actius de la ciutat a dia d'avui, però tenim un llegat a nivell patrimonial també històric que això, amb el seu conjunt, ens fa situar-nos en una posició capdavantera.
Quines seran, doncs, les novetats de l'edició d'aquest aniversari, Maria?
Aprofitant aquesta 60a edició, també es deslocalitza el festival i es creen nous actes fora de la programació habitual de l'estiu. La primera activitat serà el 9 d'abril i obrirà l'edició d'enguany de manera oficial. Serà l'escola de rock impulsada per l'associació Mascanada 6. Aquesta deslocalització també s'aplica als concerts. I és que es creen nous formats per acollir concerts més íntims i també per descobrir racons nous de Sant Feliu de Guíxols.
Fem 6 concerts, 4 dintre la programació del festival i 2 deslocalitzats, juny i setembre, també amb el col·lectiu Mascanada, i són en diferents punts de la ciutat: Salvament, Sant Telm, Parc Central, Rius i Calvet, diferents punts de la ciutat on es fan concerts.
L'alcalde confia que aquesta serà l'edició de l'èxit. Ha explicat que aquesta edició d'enguany serà un èxit per diverses raons, entre les quals es troben les ganes de tenir un festival normal, la col·laboració entre els diversos organitzadors i voluntaris i, a part, la llarga experiència que té aquest festival després dels 60 anys. L'alcalde conclou que sense aquest teixit que s'ha establert entre el municipi, el festival i The Project, no s'hauria arribat fins a aquesta edició número 60 del festival.
Nati Peluso també serà a Portaferrada. La setmana passada, una llúdriga va aparèixer atropellada a la C31 en el seu desviament que hi ha cap a Llofriu o a Begur, tot i que no és el primer cop que passa una circumstància com aquesta.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Aquests atropellaments, dèiem, no són un fet aïllat al Baix Empordà. El president del grup Natura Externa, Jaume Ramot, s'hi mostra bastant preocupat.
El president de l'entitat explica que les carreteres del Baix Empordà ajuden a desplaçar-nos pel territori. Tot i això, aquestes connexions entre les diverses poblacions a vegades afecten a la vida de la fauna que habita la zona, ja que aquesta es desplaça pel territori sense tenir en compte les construccions humanes. En el cas d'aquesta llúdriga, s'està intentant recuperar la població d'aquesta espècie al Baix Empordà, però aquesta recuperació, explica el president, queda afectada pels atropellaments a aquest tipus de fauna.
Ara ens trobem que l'hem recuperada i que gràcies a tota aquesta ingent tasca de molta gent doncs recuperem aquestes poblacions de llúdriga. Ara tenim el problema doncs que ens trobem des de fa molts anys amb les col·lisions en les carreteres.
Des de Natura Externa saben que no és possible evitar totes les morts d'animals a les carreteres del Baix Empordà. Tot i això, amb diversos estudis, des del grup han pogut determinar diversos punts negres de les carreteres de la zona. En aquests punts es concentren una major mort d'animals per atropellament. Ramot ho afirma rotundament. Quan hi ha molts atropellaments en una zona, ja haurien de saltar les alarmes.
I quines solucions s'haurien de buscar per evitar aquest tipus d'atropellaments?
Una de les estratègies més útils seria fer estudis d'impacte mediambiental amb detall i de manera curosa, tal com afirma Ramot.
Però en punts on la mortalitat és molt acusada, ja ens està advertint la pròpia característica de la carretera que allà hi ha un problema. I això amb estudis i dedicant una mica de pressupost a fer aquest treball de camp, doncs ens permetria ja no evitar el 100% de la mort, però sí que penso baixar bastant el percentatge d'aquests accidents indesitjables i que no tenim ganes que succeeixin, està clar.
I és que les carreteres no discriminen a l'hora de matar fauna salvatge. Ramot explica que des de l'administració s'ha de fer una gestió important per evitar la gran majoria d'aquests accidents, sobretot en punts on la mortalitat és molt alta.
8 i gairebé 28 minuts. El Consorci de les Gavarres invertirà 356.000 euros aquest 2022 en 44 accions diferents. Es tracta d'un pla d'actuació que gira al voltant del desenvolupament local, la cultura, la natura, l'educació, la divulgació, la sensibilització i l'ús públic social d'aquest espai natural que, a més, és un espai protegit.
Un dels eixos prioritaris és la gestió forestal per a la prevenció d'incendis, el manteniment i creació d'espais obrers i la conservació i estudi de la biodiversitat. D'altra banda, el Consorci també vol treballar per millorar la comunicació interna i externa i preveu organitzar activitats educatives i familiars que fomentin la preservació del patrimoni natural. Una altra de les accions que se seguirà desenvolupant és el Festival Art i Gavarres, que aquest 2022 celebrarà la 5a edició. En l'àmbit cultural, el Consorci preveu treballar per consolidar els jaciments arqueològics. El Consorci també restaurarà la senyalització d'elements culturals i redactarà una ordenança comuna per regular els usos que pot haver-hi dins d'aquest espai natural. A més, es reformarà l'habitatge de la finca de Can Vilallonga perquè hi hagi un guarda.
Gràcies, Àlex Cordón.
Número 87.066, del camp de Fallingbostel. Número 6.223, del camp de Mannhausen. Número 11.172, del camp de Gosen. Nom? Francisco Aymeric i Frigola.
Esteu escoltant el vídeo, l'audiovisual, que s'ha enregistrat amb motiu de la col·locació de cinc llambordes Stolperstein a Palafrugell i que va tenir lloc el passat dia 5 de febrer. Aquest vídeo Ja el podeu trobar a les xarxes?
El compromís que l'any 2018 va prendre l'Ajuntament de Palafrugell d'adherir-se al projecte Stop el Peirne comportava elaborar un projecte pedagògic per preservar la memòria històrica. Aquest projecte s'ha concretat en un audiovisual que conté la història de 5 palafrugellencs homenatjats enguany, amb entrevista de familiars seus i un resum d'aquest acte. L'audiovisual ha estat elaborat per Carles Martí amb assessorament de Marta Gallard i produït per l'Arxiu Municipal de Palafrugell. La finalitat principal de l'audiovisual és que el Centre d'Ensenyament de la Vila el facin servir com a eina per treballar qüestions relacionades amb l'exili republicà i les deportacions als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial.
Gràcies, Paula Brines. I canviem radicalment de gènere, canviem radicalment d'història. Samba! Ha tornat el Carnaval. En la seva 44a edició s'han programat una quinzena d'activitats al Carnaval de Platja d'Aro, amb activitats, dèiem, al carrer, amb escenaris de festa. La Regidoria de Turisme i la Federació de Colles de Carnaval mantenen l'aposta per un carnaval popular i familiar. La principal novetat és l'estrena de la plaça dels Estanys com a escenari de les activitats col·lectives de les colles carnavaleres i el lliurament de premis juntament amb la Gran Rua Eugènia.
La Gran Rua de Carrosses i Comparses és dissabte 2 d'abril amb 66 participants i que opten a 8.000 euros en premis pels 5 primers classificats en 5 categories: la carrossa gran, la petita, la comparsa, disfressa i colles locals, i també un guardó únic per la millor colla debutant. Més enllà de les colles procedents de diversos punts de les comarques de Girona, també hi participen les 15 colles de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, amb l'estrena de la colla Els Botiflers i, al capdavant, la colla de les Reines Carnestoltes d'enguany, fora de concurs. El lliurament de premis és el mateix dia, a la plaça dels Estanys, a les 11 de la nit, amb l'animació de Disco Mòbil Platja d'Aro. L'activitat ja s'ha iniciat però aquest dissabte passat amb el dinar de colles de carnaval i la presentació de les colles locals amb una actuació còmica de cadascuna i un ball. I ahir mateix també es va fer la despertada general a les 7 del matí i la desfilada infantil i xocolatada a Segaró i també un concurs del pernil. Es van presentar les reines i es va fer el pregó de Reines Carnestoltes al vespre. El diumenge 3 d'abril hi haurà jocs de gegants, la rua de les colles locals a Castell d'Aro i després, el dimecres 6 d'abril, la cloenda amb l'enterrament de la Sardí.
Gràcies, Eugènia. I l'Espai Tònic de Vulpellac i l'Ajuntament de Forallac han sumat complicitats per promoure conjuntament una activitat en el marc del Dia Internacional de l'Art. Se celebrarà el diumenge 10 d'abril, de les 12 del migdia fins a les 2 de la tarda, a la plaça del Castell, i porta per títol El Caçador de Terrissa. L'activitat anirà a càrrec de l'artista Miguel Canseco, que deixarà volar la seva imaginació i farà una demostració de com es realitzen trofeus de paquiderm a través de la tècnica de la terrisseria.
Durant l'activitat, que és gratuïta i oberta a tothom, el públic podrà fer les seves pròpies peces. Les obres resultants seran intervingudes per artistes convidats i exposades posteriorment a l'Espai Tònic. La desena edició del Dia Internacional de l'Art es desplega amb una àmplia programació d'activitats culturals i artístiques a les comarques gironines del 7 al 10 d'abril. L'efemèride commemora el naixement de l'artista renaixentista Leonardo da Vinci el 15 d'abril de 1452. L'any 2011, la UNESCO va declarar aquesta data com el Dia Internacional de l'Art, amb el propòsit d'acostar les diferents formes de l'expressió artística a la ciutadania. L'objectiu principal de l'esdeveniment és apropar als ciutadans i ciutadanes la pràctica artística i compartir l'experiència de les diverses activitats, aprenent del món artístic.
Gràcies, Àlex Cordón. I comencem el repàs esportiu del cap de setmana parlant de futbol i d'un Costa Brava que cada cop és més a prop del descens de categoria. Les opcions de salvació s'esvaeixen gairebé de forma definitiva per un Costa Brava que va lluitar però que va ser incapaç de frenar el Cornellà. Quan queden 10 jornades per disputar, el Costa Brava ja té virtualment la permanència fora del seu abast, Sergi.
El 2-0 final es va gestar sobretot en la segona part, ja que en la primera els gironins van dur la iniciativa i haurien pogut avançar-se en el marcador. Nua va tenir una gran oportunitat, salvada pel porter Lucas Anaker, i Sergio Gil també ho va provar sense encert. Els locals van ser inferiors durant els primers 45 minuts, però van aconseguir mantenir la seva porteria a zero. En la represa, el guió va canviar completament. Al minut 49 es produiria l'expulsió de Perone, fet que va esperonar el Cornellà. Mica en mica, els barcelonins van anar generant perill fins que al minut 79 Gil Muntadas va marcar el primer gol. Per acabar-ho de rodonir, Chiqui faria el 2-0, que sentenciava el duel 6 minuts més tard.
I encara en futbol, derrota contundent del Palamós, que cau dues posicions a Primera Catalana. El Lloret no va donar opcions als palamosins i es va imposar per 4-2 amb un domini clar durant tot el partit. Després d'aquesta ensopegada, els blau i grocs cauen fins a la setena plaça, expenses del que facin Mataró i Unificació Llefià, que podrien també superar-los.
El davanter del Lloret, Adri, va aconseguir fer dos gols en els primers 10 minuts. I tot i que Abde retallaria distàncies, Fajardo i Marc Vilà establirien posteriorment un enèrgic 4-1 abans del descans. Al segon temps, poca història. L'equip local va conservar el resultat i el Degà simplement va poder marcar el seu segon gol a les acaballes.
I parlem ara d'hoquei patins. El Liceu no dona cap opció al Palafrugell en partit de l'hoquei Lliga. El conjunt gallec va demostrar des del primer moment la seva superioritat i el descans ja manava per 0-3. La situació classificatòria es complica encara més pels palafrugellencs.
Dos gols més del Liceu a la segona part van acabar de sentenciar els de García Balda, que bo i així van aconseguir el gol de l'honor amb un xut de falta executat per Candamio, que va suposar el definitiu 1-5. El corredor Mató Palafrugell és 11è i podria veure com el garatge Plana Girona el supera en la classificació si vens a Igualada.
I el Bisbal Bàsquet es retroba amb la victòria. El sol gironès Bisbal va aconseguir trencar la ratxa negativa de les últimes jornades i finalment es va aconseguir imposar-se a la pista del quart. El resultat per 77-86.
Comandats per Eric i Torrents, que van fer un gran partit, els baixempordanesos van poder alegrar de nou a la seva afició guanyant el derbi gironí de la Lliga EVA. Dissabte vinent, el pavelló vell de la Bisbal es tancarà la temporada regular contra el Palma i s'espera que les graderies estiguin plenes com sempre.
I nosaltres tanquem l'apunt esportiu amb Paula Badosa, que es classifica pels vuitens de Miami. La becorenca es va desfer en dos sets de Putintseva per 6-3 i 6-2 i passa a la ronda següent del Masters 1000 de Miami.
En aquesta ronda s'enfrontarà a la guanyadora del duel entre la bielorussa Azarenka i la txeca Frobirtova. Badosa va fer un partit molt seriós i va obtenir una victòria convincent. Passi el que passi aquesta setmana, la baixempordanesa se situarà en el top 3 del rànquing mundial quan s'actualitzi el proper dilluns 4 d'abril. El que ja està confirmat és que la polonesa Swiatek serà la nova número 1, però val a dir que Badosa fins i tot podria ser la segona tenista del món en funció dels resultats.
Bon dia a tots i a totes, benvinguts una setmana més a...
Empordà. 100%
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Bon dia a tots i a totes, benvinguts una setmana més a la secció que dona veu als baixempordanesos, Veus de l'Empordà. Avui parlarem amb una empordanesa de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Ebre, però que actualment viu a Barcelona. Ella és la Sílvia Artigas i en poc més d'un, bueno, un mes, més o menys, publica el seu primer conte il·lustrat. Bon dia, Sílvia.
Hola,
com estàs?
Bé, molt bé.
Avui et tenim per aquí per parlar una mica d'aquest conte, que ara en parlarem, que es publicarà properament, però que primer intentem conèixer-te una mica més. Deia això, que vius al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Ebre, però concretament d'on ets?
Jo sóc de Cruïlles i ara no hi visc. Ara visc a Barcelona, però sí que és veritat que vaig néixer allà i vaig viure allà fins als 18 anys.
I segueixes vinculada, entenc, d'alguna
sí,
manera.
Sí, tota la meva família encara viu allà i sempre que puc hi vaig i estic, bueno, festes, caps de setmana, sempre que podem.
I actualment, deia això, vius a Barcelona. En quin moment i per què vas decidir marxar i deixar el poble?
Doncs després d'acabar l'institut a la Bisbal d'Empordà, vaig decidir que la carrera que volia estudiar en aquell moment no es feia a Girona, era comunicació audiovisual, la feien a Barcelona i també la nota m'ho va permetre, sí que me'n vaig anar a Barcelona a estudiar i després de viatjar una mica per tot el món finalment em vaig instal·lar una altra vegada a Barcelona.
I t'ha suposat alguna dificultat a la teva vida professional i també a l'hora d'escriure aquest conte ser de l'Empordà? Perquè a vegades sembla, no, que haguem de buscar a grans ciutats gent de renom, però també tenim gent d'aquí.
Per res, per res he sentit mai que el fet de ser de poble o ser de l'Empordà pogués ser una trava en el meu desenvolupament personal o professional. Inclús diria que tot el contrari, que sempre, evidentment, el lloc d'on ets et forma d'alguna manera, i en el meu cas jo sempre he sentit que ha sigut un valor afegit en totes les meves feines i inclús com a persona.
I actualment a què et dediques? Perquè aquest diem que és el teu primer conte, però fins ara no t'havies plantejat, no, la teva faceta com a escriptora.
No sóc escriptora, eh? Jo vaig estudiar comunicació audiovisual, després vaig estudiar gestió cultural, mm-hmm, i una mica barrejant les meves passions, que és la comunicació i el teatre, ara sóc la responsable de comunicació de la Sala Beckett, que és una fàbrica de creació teatre que hi ha al barri del Poblenou a Barcelona. I aquest any serà el 7è any que treballo allà.
Déu-n'hi-do. I en quin moment vas decidir, ara parlem del conte, però en quin moment vas decidir escriure? Perquè clar, vull dir, és veritat que el món al final no és audiovisual, però vull dir que és molt similar, però dius, ostres, és una aventura important aquesta.
A veure, per una banda, a mi sempre m'ha agradat escriure i a l'institut i així sempre feia les redaccions, jocs florals i aquestes coses. Per una altra, la feina de comunicació en un teatre, us podeu imaginar que té molt a veure també en escriure, i escriure sí, de moltes maneres i moltes coses diferents. Llavors, el moment vull escriure un conte va venir donat per la situació personal que em vaig trobar.
Clar, és que és això, ensenyem així un moment ràpid. La portada és l'Ull Esquerra de l'Aran. De què va?
L'Aran és el meu fill, ara aviat farà 3 anys, i quan tenia 2 mesos, la seva pediatra, a la revisió rutinària dels 2 mesos, li va veure una anomalia a l'ull esquerre. Ens va derivar amb l'oftalmòloga, i el que té és una malformació que es diu persistència vascular o persistència fetal, que el que li va generar és una catarata congènita i un glaucoma congènit, és a dir, com una pantalla que no li permetia tenir, que li entrés la llum, no? Una catarata de la que té la gent gran, sí, però de naixement, i un glaucoma, que és la pressió alta, que és que l'ull té molta pressió, es fa gran i apreta tot el nervi òptic cap a darrere. Llavors, aquestes dues coses juntes han fet que no se li hagi pogut desenvolupar la visió a l'ull esquerre, i l'Aran hi veu de l'ull dret.
Clar, i per vosaltres, ara parlem de l'Aran, però per vosaltres, clar, com a família, què va suposar aquest moment? Perquè clar, imagino que no és fàcil en el moment que reps aquesta notícia.
No n'acabes de ser conscient. Passa aquella cosa de que vas de metge en metge amb un bebè de 2 mesos, encara no saps ni el que és ser mare, ni el que suposa, ni el canvi a la vida que suposa la maternitat, i a més és notícia rere notícia de hem de tornar a operar, hem de tornar a intervenir, ara de portar una lentilla, ara no pot estar estirat, ara... Sí, és dur. És dur, com moltes altres coses que li passa a molta altra gent. De fet, una mica, al final, el conte, el que acaba sent és la història de moltes famílies que ens trobem això, que estàs encara entenent el que és la maternitat i ja t'estan dient, vale, però a més, a tu et toca això. I des de molts graus diferents, perquè al final, bueno, l'Aran és un ull, un altre nen és un peu...
Sí, clar.
I
per l'Aran? Com, perquè clar, és molt petit encara, sí, però clar,
l'Aran és plenament conscient que no hi veu d'un ull. Des de ben petit ha tingut una capacitat brutal d'expressar, se me posa la pell de gallina,
que estàs explicant la teva història al final, sí, que és que clar, és un llibre totalment personal, és que,
sí,
clar,
sí, al final és així. O sigui, és un nen que té una capacitat molt gran d'expressar-se i d'expressar el que sent i com ho viu, però ha nascut amb això i per ell és la seva normalitat. És un nen molt feliç, molt és com qualsevol altre nen de 3 anys.
No, és que al final també és el que deies tu, s'ha de normalitzar, vull dir que tothom té les seves coses, vull dir,
al final,
nens i adults.
Al final qui més ens ajuda a normalitzar la situació i a viure-ho amb tranquil·litat és veure'l a ell.
Clar. I en quin moment decideixes, clar, tot això, escriure-ho? Perquè una cosa és portar-ho tu, gestionar-ho com a família, amb els amics, amb la família, a l'escola, i l'altra és dir, doncs, que tothom conegui la nostra història.
Mira, no va ser tan així, és a dir, l'objectiu no era que tothom conegui la nostra història, tot i que acabarà sent això i és meravellós. L'objectiu inicial va ser, com li explico a l'Aran el que li passa? Perquè ho entengui. Com li explico que estem cada setmana a l'hospital veient un metge diferent? Com li explico que veu diferent que els altres nens? I vaig pensar, ostres, un conte seria una molt bona manera. I quan em van dir el nom exacte de la seva malformació, que és persistència fetal de fetus, vaig pensar, persistència fetal, o sigui, és com que el seu ull encara es pensa que, o sigui, encara és un fetus, no? O sigui, encara es pensa que està... Bueno, vaig voler-hi posar una mica de poesia també a la situació.
Bueno, clar, és que explicar-li a un nen tampoc, encara que ho vulguem normalitzar, tampoc és fàcil.
No, al final explicar-li amb les paraules més senzilles i més directes és el més fàcil, però bueno, jo en aquell moment encara no ho sabia.
Tampoc és vull dir, clar, evidentment.
No, evidentment que no. Però sí que ho vaig vincular amb aquesta cosa de, vale, doncs tot el cos de l'Aran estava preparat per néixer, però el seu ull va decidir que no volia néixer. Vaig dir, home, doncs això... és molt directe, crec que ho podrà entendre, no? Que aquest ull es va revelar. Va dir, jo a mi ningú m'ha demanat permís per néixer, per veure i per fer la resta que farà el meu cos. I així neix la història. Llavors em vaig quedar com amb la història al cap molt de temps, perquè quan tens un bebè no tens temps de fer res més que estar amb el bebè, i a més operacions i coses... I vaig estar com un any construint la història al meu cap i dient, vale, però li passarà això, li pot passar allò, però llavors això... Tenia molts de dubtes de si intentar explicar com veia el món l'Aran. Llavors vaig decidir que no. Qui sóc jo per dir com veu les coses l'Aran? Ja m'ho explicarà ell quan m'ho pugui explicar. Vaig explicar-ho des de mi. I una mica això és...
Sí, aquí el que podem veure és d'explicar des del teu punt de vista.
Sens dubte. Sens dubte és una versió de la mama de l'Aran. Tot i que ja et dic que va passar per molts moments.
Clar, és que el procés creatiu és el que em dius tu. Vull dir, des de que ho vas començar fins que ho has portat a terme, són uns anys.
Dos anys, clar. El vaig tenir al camp molts de mesos. Després me'n recordo un mes de novembre, crec que era... el novembre del 2020, en una setmana el vaig escriure tot, perquè clar, pensa que feia mesos i mesos i mesos que
clar, que ho tenies molt clar, no?
Li donava voltes. El vaig escriure allò, vomitada. I llavors, com que tinc la sort de treballar a la Beckett, i a la Beckett hi passen molts dramaturgs i escriptors, li vaig passant a Marc Artigau. I ell se'l va mirar, bueno, vam estar en debats, en històries, i també, bueno, és que se l'ha mirat molta gent, també totes les meves companyes de la Beckett, l'ha corregit tothom, o sigui, que té també... Evidentment és un conte molt personal i que no és una gran obra literària, però...
Jo crec que també té un missatge, com deies tu, vull dir que al final, encara que sigui una història personal...
Bueno, i que està escrit des del cor, està complet, és una història que ens pot passar a tots i està escrit des del cor.
Perquè tu l'escrius pensant amb els pares? O sigui, amb els pares d'altres nens o amb nens? O sigui, és el públic objectiu quin seria? O sigui, està escrit amb un vocabulari més infantil, per dir-ho així?
Jo crec que té capes... Jo crec que si li llegeixes a un nen el pot entendre perfectament i li arribarà un missatge. Jo crec que els pares en rebran un altre i crec encara un altre, que és les il·lustracions. O sigui, crec que l'altra cosa meravellosa d'aquest conte és que la meva amiga, la Victòria Malichevsky, que és qui ha fet les il·lustracions, ha sabut fer una altra capa amb les il·lustracions. I això no passa sempre amb els contes il·lustrats. I ella ho ha sabut fer, i molt bé. Tu pots llegir el conte i pots mirar el conte. I
també s'entén amb els dibuixos.
S'entén i s'entén una altra història. O sigui, hi ha com una història paral·lela que passa en les il·lustracions, que completa el text.
I ella ho vas tenir clar de treballar amb ella, perquè també és el que deies tu, és molt important que la persona que il·lustri us entengueu.
Sí. Com que al principi havia de ser un projecte tan petit i tan meu i tan només en farem un i per l'Aran o l'Aran i la família, no vaig pensar-hi gaire, vaig pensar, a veure, quins amics il·lustradors tens que t'ho puguin fer gratis o per molt pocs diners? I de cop un dia, la Victòria fa 3 o 4 anys va venir a passar uns dies a Barcelona amb la seva parella i em va deixar un dibuix enganxat en un lloc de casa meva.
Perquè sí.
Sí, rotllo, s'anaven, sí. I quan vaig, lo típic del detallet, i quan vaig tornar em vaig trobar un dibuix d'una dona...
Bueno, no tenia res a veure amb la teva història, evidentment.
I de cop vaig pensar, ella? Sí, bueno, a veure si es motiva, perquè això és una feinada, sí. I és una feinada que no tindrà el retorn que es mereix. Mm. Li vaig explicar i em va dir, evidentemente. Amb la Victòria la vaig conèixer, amb això que t'he dit, que vaig viatjar una mica per tot el món, en una època vaig estar vivint a Argentina, i vaig treballar amb ella, a la botiga de roba que ella tenia. I ens van fer superamigues.
I de seguida va enganxar el que tu volies.
Buah, no, és que no només ho va enganxar. O sigui, és que ha fet una meravella. Jo és que no em puc imaginar unes il·lustracions millors per aquest conte. I no és gens fàcil, això, perquè, clar, pensa que aquest conte també és quasi fill meu. Clar. I que algú et pinti el teu fill ho ha de fer molt bé.
No, clar, per això t'ho deia, dic que és molt important la connexió.
És brutal, és brutal. O sigui, tinc moltes ganes que la gent el vegi perquè... i que la Victòria es conegui, perquè és espectacular el que ha fet. Més o menys, el temps que ha trigat des de que el... o sigui, li vaig enviar el text fins que l'hem tingut acabat, no, però totes les il·lustracions ha estat un any. O sigui, ha estat un any dibuixant i retocant, i a ti que te viene la cabeza con esto, i envia'm fotos de l'Aran, envia'm dibuixos de l'Aran, o sigui, té ja...
Si s'ha fet amb carinyo per les dues parts.
Carinyo i molt de talent, sobretot per la seva part.
Home, tu també, vull dir que al final portes molt de temps. És que, vull dir, tu has dit, tu vaig escriure en una setmana, sí. Però clar, és el que em deies, ha passat correccions, per dir-ho així, sí. Tothom ha dit la seva, bueno, tothom, la gent del teu voltant, sí. I al final ha arribat el que tenim.
Sí, sí. El que passa que jo no sóc escriptora i ella sí que és il·lustradora, i això es nota, però que no passa res, que...
Però jo crec que al final no és com una obra autobiogràfica, també, vull dir que
sí.
És personal, vull
sí.
Dir...
Sí, en part sí, sí, sí.
I també, clar, cal comentar que la publicació d'aquest llibre també es fa gràcies al procés de micromecenatge.
Això ha sigut una altra passada, clar, molt heavy. Això, mira, va ser... Quan vaig decidir que això havia de tirar endavant i que volia mínim tenir-ne un per poder-li ensenyar a l'Aran, vaig pensar, ostres, però quan veia els dibuixos de la Victòria, vaig pensar, això ho ha de veure més gent, això segur que pot ajudar més gent i que pot connectar amb més gent. I llavors vaig buscar un dia per internet a veure quines propostes de micromecenatge, com podria jo trobar una manera que de saber quanta gent es compraria aquest conte. I vaig buscant per internet vaig trobar edita.cat, que és una plataforma de campanyes de micromecenatge per contes d'aquest estil. Contes més personals o més socials, no tan comercials. És una plataforma que està vinculada al CEP i la Nansa, a l'editorial El CEP i la Nansa, que són, bueno, tenen un piló de trajectòria.
I creus que és una bona forma, no? Sobretot per escriptors que comencen, posar-se en aquest món del micromecenatge?
És una fórmula, no sé si bona o dolenta. En el meu cas, que no tenia pretensió de molt més enllà, crec que ha sigut molt bonic, perquè la gent s'hi ha llançat. Havíem de recollir uns 4.800 euros, es van recollir més de 5.000 euros, s'ha fet un boca a orella preciós, la gent... s'ha bolcat amb el conte, m'he sentit super recolzada, super estimada, i no només jo, no? La meva germana que ara és aquí, també tot el seu entorn, bueno, tothom s'ha bolcat molt.
És que la teva família, doncs tenim aquí la teva germana, què en pensa del llibre? Perquè clar, ells, bueno, el conte ells ja l'han llegit.
Sí, ells han llegit aquesta primera maqueta que tenim, bé, estan emocionats. Està tothom molt emocionat, amb moltes ganes de que arribi a les 247 persones que l'han comprat. I més, clar.
Clar, perquè encara no el podem trobar a llibreries a dia d'avui, però el tindrem per Sant Jordi?
Sí, el tindrem molt aviat, i de fet hi ha com dues maneres ara d'aconseguir-lo. Una és venir a les dues primeres presentacions que farem el dia 2 d'abril a les 12 a la Biblioteca de la Bisbal, o el dia 4 d'abril a les 6:30 a la Sala Beckett. O sigui, fem una presentació a la Bisbal i una presentació a Barcelona. Allà en vendrem. I els repartirem a tots aquests mecenes que ja el mes de desembre van confiar en el projecte i van fer la seva aportació. I si no, Sí, sí, aquests dos dies no van bé i tinc moltes ganes de comprar aquest compte, puc anar a la meva llibreria de confiança i demanar-lo i dir, si no els hi sona, que és molt probable que no els hi soni, que durant el mes d'abril aquest compte ja els hi arribarà d'alguna manera o una altra. L'Ull Esquerra de l'Aran, que diguin que està vinculat al CEP i la Nansa, si volen dir el nom de l'editorial, i totes les llibreries de Catalunya l'han de poder demanar.
I per internet? Perquè ara, com hi ha tot el món internet, t'ho planteges vendre també...
No ho he parlat amb l'editorial, això, però crec que hi ha aquesta pàgina web, que ara no me'n recordo com es diu, que van crear moltes llibreries durant la pandèmia, Todos tus libros... .com, una cosa així. Jo crec que per allà, com que les llibreries, és la plataforma online de les llibreries, jo crec que per allà es vendrà.
I a mi, abans que llegissis un fragment del conte, t'has plantejat, perquè clar, ara m'has dit, aquesta és la teva visió, fer una segona part amb la visió de l'Aran?
Sí.
Pensava que m'estava aquí marcant jo un d'això, t'has plantejat?
Sí, ho vaig pensar quan vaig començar a liar-me. I dir-li que ell mitja cosa la veu negra i mitja cosa la veu no sé què, i de cop vaig dir, no, és que no haig de fer res de tot això. D'aquí uns anys, quan l'Aran m'ho pugui explicar, que segurament serà tan senzill com que veu com tu i com jo, com ell ens ho expliqui, però bueno, vaig pensar, clar, inclús, saps aquests contes que hi ha, que tenen com una lupa i com la lupa descobreixes altres coses? Bueno, una mica, clar, el missatge seria, l'Aran no hi veu d'un ull, però això segurament fa que hi vegi molt més que molts altres que hi veiem amb els dos. Però això és un altre conte. Al final aquest això, no ha anat tant
no, clar, però aquest és la teva aquest història, és, o sigui, sí des de l'Aran, però des del teu punt de vista.
Sí, sí,
al
sí,
final,
sí, sí.
Doncs si et deixo, Sílvia.
Molt bé, gràcies. Com la majoria de nens i nenes d'aquest món, l'Aran va viure 9 mesos dins la panxa de la seva mare. Allà, submergit, hi estava molt bé, com en una piscina d'aigua calenta, sempre tip, sempre relaxat, sempre bressolat, sempre protegit i sempre fosc. Però també, com passa la majoria de nens i nenes d'aquest món, un dia aquella bona vida es va acabar. Després de moltes hores de passeig amunt i avall, de sentir sons i gemecs, de sotracs, vibracions i empentes, va sortir de dins la mare per anar a petar a sobre d'ella. L'Aran no en tenia res, però sabia que allà, enmig dels pits de la seva mare, era el lloc més segur del món. I a poc va acceptar que ara ja no estaria sempre remullat, ni sempre calentet, ni sempre tip. Tampoc no sentiria el cor de la seva mare ran d'orella ni estaria sempre a les fosques. Però va entendre que aquest nou món on es trobava li oferia moltes coses per descobrir. I en tenia moltes ganes. Bé, gairebé tot ell en tenia ganes.
I ho deixem aquí.
No?
Deixem així una mica d'intriga,
sí,
perquè molt, molt maco, de veritat, perquè és que es nota que ho has escrit amb el cor.
Clar, sí. Això és així.
Molt bonic.
Això és així.
No, i també deixarem amb la intriga que la gent vegi aquestes il·lustracions.
Clar, sí.
Que són tan...
És que és realment...
Sí, bueno, és el... sí, perquè es vegi algun així ràpid.
I és el que us dic, o sigui, són capes, són dibuixos, alguns dibuixos els ha fet l'Aran, alguns gargots els ha fet la filla de la Vicky. És... Bueno, està fet...
És especial, està fet amb el cor,
sí,
es nota.
Sí, totalment, i de les dues bandes, vull dir que no sempre es dona, no?, que tot pugui casar d'aquesta manera, i en el cas de la Vicky ha sigut una simbiosi perfecta.
Doncs Sílvia, m'alegro molt que tinguis molts èxits. Nosaltres estarem pendents, doncs, això, d'aquestes primeres presentacions que ens has dit, i també de quan estigui a les llibreries anar a comprar l'Ull Esquerra de l'Aran, que és molt especial, i esperem que hi hagi una segona part. Estarem pendents.
A veure.
Gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos avui al Supermatí, a les Veus de l'Empordà.
Gràcies a vosaltres.
Encara no ens segueixes a les xarxes?
Instagram, Twitter, Facebook.
Troba'ns amb l'usuari Capital Empordà. Segueix-nos i connecta amb nosaltres.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs estem a punt d'acabar l'informatiu d'avui, però com sempre, abans de deixar-ho, fem un últim cop d'ull a la previsió meteorològica, Albert Aparicio.
El sol serà el meteor protagonista durant el matí de dilluns, si bé estones pot estar entrenyinat per núvols alts i prims, sobretot més cap a la tarda. Jornada de gran amplitud tèrmica, mínima de 5 graus i màxima que pot superar els 20 graus. Demà, cel més variable, estones parcialment ennuvolat. A mitjà termini, el mes d'abril, sembla que començarà amb una davallada marcada de la temperatura.
Doncs, com dèiem, ho deixem aquí. Gràcies per fer-nos confiança un dia més. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Demà hi tornarem puntualment a les 8. Mentrestant, si voleu estar informats sobre tot allò que passa al Baix Empordà, podeu fer-ho les 24 hores del dia a través del web radiocapital.cat o també a través del nostre servei de notícies, el nostre butlletí digital. Us hi podeu subscriure gratuïtament a través també del nostre web i cada dia a la una de la tarda rebreu puntualment les últimes notícies del Baix Empordà. No oblideu també de seguir l'especial Diari d'un comboi de rescat, en el que us narrem com la penya blaugrana de Monells està portant cap a Catalunya 30, més de 30 persones refugiades. Ho deixem aquí. Adéu-siau.